Carrer Major, el programa de les ràdios del Camp de Tarragona.
Encetem l'última i tercera hora de Carrer Major, una última i tercera hora on parlarem amb un maquetista des de Torredembarra, coneixerem el Cercle Artístic d'Altafulla, tornarem fins a Vilafranca del Penedès, que avui és Sant Fèlix, i acabarem comentant teories de conspiracions. Tot això aquí a Carrer Major, el programa que fem 7 emissores del Camp de Tarragona en col·laboració la xarxa de comunicació local. Parlem amb un maquetista, volem parlar amb un maquetista, amb en Toni Sastre, i per fer-ho anem fins a Torredembarra.
Estàs escoltant Carrer Major, amb Ona la Torre, 107.0 FM.
Carol Cubota, qui tens avui als estudis, a part de l'Antoni Sastre?
Doncs tenim a l'Antoni Sastre i també tenim els seus fills que estan aquí acompanyant el senyor Sastre, que aquesta mateixa nit inaugura exposició a una sala important d'aquí de Torredembarra, com és la sala Lluís Dicara, dins del castell de la Torre, on està l'Ajuntament ubicat, vaja. Tenim a l'Antoni Sastre i els seus fills. Primer de tot, bon dia, senyor Sastre, i gràcies per venir aquí a una Torre. Volíem parlar-li d'aquesta mostra que s'inaugura avui. Què és el que hi trobarem? Què hi podem trobar en aquesta mostra?
En aquesta mostra hi trobaran una gran afició per part de mi. Però perdoni, que primer vull saludar la meva senyora que està escalta a casa escoltant-me. Que puc saludar?
I tant, li enviem aquí una salutació a la seva senyora, no pateixi.
Com es diu la senyora?
Es diu Maria.
Maria, queda saludada, doncs.
Gràcies.
Suposo que ella també estarà molt contenta de veure com aquesta nit es posa vostè les seves maquetes a la sala Lluís Dicara.
M'he comprat un traje, maquetes i ben vestit. Avui per avui és una tarda nit, màxima, perquè he lograt una cosa que l'estava buscant, però costa d'aconseguir a vegades les coses. Però amb la paciència i l'afició tan gran com tinc amb això, jo ara haig de dir amb els torrencs, a casa ja ho sap tota la família, uh-huh. És molt natural, no? I amb els torrencs que tinc una sèrie de maquetes noves, uh-huh. que estan ajuntades amb els de fa 10 anys, que vaig fer una altra exposició, i llavors aquestes n'hi ha dues que són fresques, que estan fetes d'aquests 10 anys. N'hi ha una que ha estat 5 anys per fer-la, que és el monestir de Ripoll. De Ripoll.
Yep.
Monestir de Ripoll.
Paraules majors, eh?
Bé, que cridi més?
No. Parli'm d'aquesta maqueta del monestir de Ripoll, perquè... jo tenia el cap de que només hi havia maquetes d'aquí de Torredembarra, que són, suposo, les que hi ha més material, però hi ha d'altres coses, oi?
No, tinc quasi tot el que tinc és Catalunya. Uh-huh. Espanya ja ho faré d'aquí 100 anys.
Molt bé.
Llavors, aquestes maquetes, totes me l'estimo com si fos la més maca. Però jo tenia aquestes dues maquetes que... Sempre pensava que si ho pogués portar a un museu, aquí no m'ho voldrà ningú. Ojo, que no cobro només un euro per maqueta. Llavors vol dir que hi ha molta gent que penses que te les compraran ni per un duro les volen. Però ara m'han sortit dos clients i me les vindran a buscar i se les enduran cap a casa seva. No a casa seva, als seus l'Iglésia i el seu monestir. Ripoll i Taüll. Són dues peces molt maques. I ara, quan acabi l'exposició, que és el 19 de setembre, aquestes maquetes s'aniran cap a Ripoll i cap a Taüll. I això no cap a la vell. Jo, això, per mi, és haver lograt el que sempre havia pensat. Poder estar en un lloc manera és regalar-les, perquè si vols vendre no vens ni un duro, no res, no fas res. La gent no s'interessa per res. Ara, si fas donatius, i perquè t'ho posin en un puesto, perquè jo les dono donades. A Baja Mar, a l'església de Baja Mar, ja en té una, que és l'antiga església de Baja Mar. I ara em penso que en posem alguna altra, no ho sé, he sentit algun rumor.
O sigui que en aquesta mostra de la que parlàvem a la sala Lluís Dicart trobarem maquetes d'aquí de Torredembarra, també de Tarragona i del Camp de Tarragona, també del patrimoni romà, oi? De Tarragona també trobarem alguna maqueta
no,
que ha fet vostè?
No, quasi aquesta, miri, tinc la Torre Sapions, tinc el Pont del Diable, tinc la barraca de Pedra Seca, que és tot Catalunya, però Torredembarra, n'hi ha molta de barraca de Pedra Seca. I després, que tinc més, tinc coses que representen Catalunya, quasi totes d'aquí, perquè les masies de Torre de Defensa també és d'aquí. I després tinc un xalet de Baix de Mar que se diu Bofill.
Cal Bofill.
Té història. Aquest propietari, em penso que va ser el que va posar l'aigua potable per les cases. Per tant, li hem d'agrair que, perquè jo encara me'n recordo com em banyava el safareig. Perquè ja tinc 84 anys i d'aquí 4 en tindré 88. Vull dir que ja som grans. Bueno, grans no, una miqueta massa grans.
Senyor...
Ara pregunti el que vulgui.
Senyor Sastre, bon dia. Sí. Quan va començar bon vostè a fer maquetes?
On és vostè ara?
Jo sóc a
Tarragona.
Sí. Ah. Encent, però
jo
no pot veure.
Jo també sóc de Tarragona, eh?
Ah, molt bé, molt bé.
Jo bueno. Sóc fill de Tarragona. Jo vaig néixer a Carrera Reding.
Gràcies.
Carrera Reding. Vostè potser no és de Tarragona perquè no el coneix aquest carrer.
No, sí que el conec.
Bueno, perquè Carrera Reding és una travessia que va cap
al mercat
central.
Sí, sé quin és aquest carrer.
Està a 4 passos del mercat. Digui.
Quan va començar a fer les maquetes?
Com?
Quan va començar a fer les maquetes?
Bueno, les maquetes vaig començar com per la necessitat de tindre de donar de baixa a la feina que jo feia, per un accident a la vista. Llavors vaig començar a pensar que jo pintava molt, m'agradava pintar l'oli, pintar, dibuixar, i m'entretenia bastant. Però passava aquest accident a l'ull, perquè ara resulta que també noto que vaig perdent l'altre, o sigui que no hi veig tan bé. Amb un només hi veig el 40%. Llavors vaig pensar, bueno, no veig els colors, però jo no, el meu caràcter no es rendeix mai. Un home sentat tot el dia en una cadira a vol el foc no hi fa res.
De tota manera, hem de dir, Marina, que té aquestes dificultats de visió, però ell continua treballant, continua fent maquetes.
Sí, bueno, vaig continuar i acabar el que estava fent, i em penso que ja me jubilo. Llavors aquesta cosa de pintar que m'agradava tant, he fet alguns quadrets que quan els tenia fets els girava al revés per no veure'ls. Però al final em vaig fer algun de bonic. Però em va venir això i estava perdut. Jo he treballat molt. Els 11 anys ja treballava. Com molta gent, perquè en aquella època era l'època dolenta. Ara Déu-m'hi-do, també. Ara Déu-m'hi-do. Amb els ciutadans ja estem ben posats. No, això tàlliu, Llavors vaig pensar, bueno...
Té vostè una experiència i una edat que ja pot dir
el que vulgui
dir.
Sí, que és veritat, però a vegades vol més callar i no dir res. Llavors vaig pensar que tenia que fer alguna cosa. I un dia em trobo amb una amiga aquí a Coca sentant fent una cervesa i em diu, hola, què tal, Sastre? Diu, mira. Diu, què fas? Per entretenir. Dic, no faig res. Diu, jo faig maquetes. O dic, com fas les teules? Diu, amb un tubo jo vaig quedar mort. Amb un tubo el tallo de dalt baix, perquè és l'ofici d'això de ferrer. I faig teules. Dic, home, per l'amor de Déu, com pot ser que facis teules d'un tros de ferro? I sap què vaig fer? Vaig començar a estudiar com tenia que fer una teula. Hasta que em vaig sortir. Una teula autèntica. Que tenen de llargada un centímetre i mig. Imagini's, ni fet a mils. Aquesta teula la portava a coure, fins que vaig aconseguir una teula autèntica, cuita, que podies posar-la fora al carrer i es podia mullar.
L'Antoni Sastre és autodidacta, com
sentim. I així vaig tirar endavant, vaig començar per fer... No en havia fet mai cap. Bueno, sí, de molt jovenet havia fet casetes de pessebre, amb cartons, serradures i pegaments aquests que gastaven els fusters, cola, que els remenaven amb una cassola i els caufaven, i així he anat fent endavant. I vaig estar fins al 2008, que vaig fer la primera exposició. I hi ha una senyora, una professora francesa que ve aquí a l'estiu a passar uns dies a l'Ajuntament, que venen un canvi d'amistats o un canvi no sé què.
Sí, intercanvi amb la ciutat agermanada, que és a
d'acord.
Hi ha dues maquetes que va dir que eren dues obres d'art. Hi havia 30 persones i ningú va venir a dir res, perquè Torredembarra és Torredembarra també, com a tot arreu.
Bueno, doncs...
Hi ha la part bona, la part dolenta i la part regular.
Però segur que ara, sabent que avui s'inaugura la seva exposició i que estarà fins al 19 de setembre, molta gent serà la que passarà a veure aquestes maquetes.
Jo crec que sí.
Perquè abans de micro també m'ha dit que li feia molta il·lusió de fer aquesta exposició també.
Molta, perquè he tingut una sèrie de circumstàncies que veig que tot ha canviat molt. Perquè jo ja tenia les maquetes allà, en tenia aquest ataull, que és una peça preciosa. Tothom ho sap, que està escrita la història i tot això. I se la menjaven a mossegades. Van menjar mitja taulada. Exagero una mica, però van trencar trossos expressament. I això no ho feien canalla, perquè la canalla de l'Ajuntament no van sols.
Doncs senyor...
Els nens petits van a col·legi.
Doncs senyor Antoni Sastre, nosaltres...
I ara m'hi trobar, perdoni.
Nosaltres convidem a tothom a visitar la seva exposició. Esperem que sigui un èxit i moltes gràcies per venir aquest matí aquí a Carrer Major.
Moltíssimes gràcies, senyor Sastre.
De res, de vostès.
Estàs escoltant Carrer Major.
Continuem al Baix Gaià de Torredembarra, Altafulla, per conèixer Altafulla, una de les moltes entitats del municipi, el Cercle Artístic.
Estàs escoltant Carrer Major amb Altafulla Ràdio, 107.4 FM.
Marc Pérez, has agafat ja les aquarel·les, el pinzell i la bata per pintar?
Sí, Marina, així és. Vaig vestit per l'ocasió. Llàstima que no em pugueu veure, però faig una fila que déu-n'hi-do, us agradaria. Sobretot
sempre,
a tu, que t'agrada riure.
Tu sempre preparat per qualsevol cosa, Marc Pérez. Ja sigui sempre, per jugar a futbol, anar en bicicleta, pintar o una festa holi.
Soc el Mortadelo de la ràdio, ves?
Efectivament, no ho podries definir millor.
Bé, en qualsevol cas, avui, doncs, com sabeu, Altafulla gaudeix de molt bona salut pel que fa a les entitats de tota mena, esportives, culturals, i avui, doncs, hem decidit parlar d'una d'aquestes entitats, que és el Cercle Artístic d'Altafulla. I per explicar-nos de primera mà tot el que cal saber d'aquesta entitat, doncs ens acompanya el seu president, el Salvador Anton. Molt bon dia.
Hola, què tal? Bon dia.
Bé, per començar... Què és aquest Cercle Artístic d'Altafulla per tota gent, aquella gent que els hi desconegui?
El Cercle Artístic d'Altafulla és una entitat, una associació que reuneix tota una sèrie d'artistes locals i de fora d'Altafulla, amb unes aficions comunes, com són el dibuix, la pintura i la creativitat en general.
Qui forma aquest, aquest cercle artístic, o millor dit, qui en pot formar part?
Doncs tothom que vulgui participar i formar part té les portes obertes.
Gent d'aquí d'Altafulla, comentava, sobretot, però també gent del territori Baix Gallà, Tarragona, veritat?
Sí, realment tenim gent d'Altafulla, tenim pintors de Torredembarra, de Tarragona, de Barcelona, de Coll de Jou, vull dir que realment hi ha moltes persones vingudes de tot arreu d'aquí del Baix Gallà i de més enllà.
I quan va néixer aquesta entitat? Com va sorgir la idea de crear-la?
Sí, el cercle, de fet, es va crear en l'any 2003 i la figura que va fer de pal de paller per reunir els artistes locals va ser el pintor Josep Sala. Llavors, fins que ell no va fer aquesta, diguem-ne, gestió i també Alfonso Blanc, que en aquests moments estava, crec, de regidor de Cultura, i va crear les condicions adequades per poder arribar a crear el cercle artístic. Però va ser Josep Sala el que va aglutinar i va donar l'empenta per poder tenir aquesta entitat.
Una entitat que suposo que a Altafulla deu fer molta feina.
Podríem fer més feina. De fet, a part de fer les tres exposicions anuals, com són la de Setmana Santa, la del mes d'agost, que coincideix amb la Fira d'Artesans, i després la del novembre, que coincideix amb la Festa Major Gran d'Altafulla, doncs fem altres exposicions individuals i també en coordinació amb l'Ajuntament i acompanyant alguna proposta que ve de l'àrea de cultura de l'Ajuntament, doncs mirem també d'organitzar alguna exposició d'algun artista que no sigui del cercle artístic d'Altafulla.
Ara comentaves les tres exposicions que feu cada any i també d'altres. Què hi podem trobar els usuaris a les vostres exposicions?
Doncs bàsicament, des d'un punt de vista pedagògic aplicat al món de la creativitat, jo diria que el més interessant serien les tècniques. Sempre que fem una inauguració faig el mateix comentari. Penso que el més interessant és poder veure en un sol espai doncs, que hi hagin aquarel·les, pintures a l'oli, que hi hagin pintures o dibuixos fets amb tinta xinesa, que hi hagi acrílic, a vegades moltes obres, a vegades també fetes amb matèries, obres matèriques. És a dir, aquesta diversitat de tècniques és el que crec que enriqueix sempre el poder veure una exposició del Cercle Artístic d'Altafulla.
Suposo que per la gent que no entengui de pintura, quan va visitar aquesta exposició, li expliqueu, no?
Sí, se'ls explica, tot i que algun cop crec jo que també des de l'institut o des de les escoles d'aquí d'Altafulla s'ha fet alguna visita coincidint amb alguna exposició.
La pallissa de l'era del senyor és el lloc, és l'escenari d'aquestes exposicions, un lloc idíl·lic per tot el que suposa aquí al municipi, a banda de tenir l'encant que desprèn, que està situat en un lloc fantàstic al costat del castell. És un lloc maco per un tipus d'activitat com aquesta.
Sí, sí, realment l'espai és espectacular perquè és espectacular, no tinc un altre adjectiu.
Diumenge passat es va celebrar la 20a nit de piano i poemes, on tres membres del cercle artístic, en aquest cas hi eres tu present també, vau rebre un petit homenatge, podem dir.
Coincidint amb el 20è aniversari de la nit de poemes i piano, del qual porta 20 anys organitzant-lo Alfonso Blanc, doncs, i degut també a la relació que ell té amb el món de les belles arts en general, doncs va considerar que estaria bé que també hi hagués una presència de part de tres artistes altafollancs, en aquest cas doncs, el Josep Maria Bellido, la Marta Balanyà i jo mateix.
Parlàvem abans de la gent que visita aquestes exposicions, més o menys deu haver de tot, no? Gent que està més aficionada i que entén una miqueta més del tema i també gent més inexperta que possiblement doncs, faci la ruta per fer un cop de vista.
Sí, és veritat. Hi ha molta gent que ve expressament perquè veu anunciada que hi ha una exposició. Hi ha molta gent que entra al Museu Etnogràfic i es troba a l'exposició i d'altres que venen i un cop ho veuen s'interessen pel cercle i s'interessen per si ells també podrien fer o participar en alguna col·lectiva de les que fem. fem.
És a dir que podem dir, de fet, que hi ha gent que s'ha sumat al llarg d'aquests anys, que ha anat a fer un cot d'ull, gent que ja hi entén, evidentment, i que s'ha pogut sumar en aquest cercle artístic.
Doncs sí, hi ha molta gent que s'ha volgut sumar i d'altres doncs, que han intentat lligar alguns dels seus projectes personals artístics doncs, amb el tema del cercle artístic i de l'espai en el qual fem les exposicions.
Mm-hmm. Endavant, Marina.
No, que anava a preguntar si a part d'exposicions també fan altres activitats.
Doncs els dilluns a la tarda tenim una model que, de la qual es fa dibuix del natural i pintura del natural. Una model que és el model que tenim actualment, perquè, com ja sabeu, la model que teníem anteriorment, que era la Txell, doncs, bueno, ja sabeu que va succeir un fet molt desgraciat a Tarragona, i era la model, ella, la que teníem des dels començaments del cercle artístic.
També apunteu o intenteu que els més petits també d'alguna manera s'interessin, comencin a fer els seus pinets, entre cometes, lligat amb pinces, podem dir, amb activitats també infantils.
Sí, per això organitzem la jornada de dibuix infantil Josep Sala, cada primer o segon dissabte de setembre, la qual, la veritat és que porta el nom de Josep Sala perquè va ser ell que durant 25 anys va estar patronitzant un festival infantil de pintura que deia el seu nom. I llavors, quin millor homenatge que nosaltres continuar doncs, amb aquesta jornada de dibuix infantil Josep Sala, amb el seu nom.
Quina és la resposta dels més petits?
Doncs molt interessant i molt sorprenent. Bueno, a mi no em sorprèn tant, perquè vinc també del món de l'educació, i llavors és que realment la reacció i l'actitud dels nens, i no tant nens, sempre és fantàstica.
Després, ja, d'aquests nens que van participant, que suposo que hi ha alguns que ho fan de forma regular durant tots els anys, no sé si hi ha algun que ja s'hagi afegit en aquest cercle artístic o hi hagi algú que es pugui sumar en el futur.
No, jo encara no crec que encara no, però estic convençut que en un futur no gaire llunyà segur que sí. A més, està molt bé perquè molts repeteixen un any rere l'altre i fins i tot venen amb els seus germans i bueno, en fi, tota la família.
Bé, tota la família, suposo que els nens que venen al cercle artístic també deriven dels pares que en formen part.
Naturalment, bueno, no pensis, el cercle artístic, la veritat és que tot i que teníem un llistat, podríem dir, de més de 40 persones apuntades, els que veritablement, diguem que fan acte de presència i participen de totes aquelles activitats que es programen, diguem-ne que són entre 10 i 15 persones, però fills o filles de membres del cercle no venen a pintar el dia de la jornada infantil. Ve gent d'Altafulla i de fora, i com molts d'ells encara estan dins de les seves vacances, perquè és a primers de setembre, doncs la veritat és una bona manera també d'acabar les seves vacances amb aquesta jornada de dibuix infantil, que crec que jo m'atreviria a dir que bastantes persones l'estan esperant.
Suposo que la gent que ve a pintar el cercle artístic ve un dia concret, no? O quan, com quedeu? Quan ho feu?
El dia que es ve a pintar és el dilluns a la tarda, que és quan tenim la model. Llavors, alguns altres cops hem tingut algun altre dia que també es feien altres activitats relacionades amb el dibuix, però diguem-ne que ara realment i actualment és el dilluns. Hi va haver un estiu en el qual es van oferir també una mena d'escola d'estiu que va durar tot el mes d'agost i que en el qual s'oferien doncs, diverses activitats artístiques als nens i nenes d'aquí que estiguessin passant les vacances, com podia ser dibuix, batik, aquarel·la, etc.
Per últim, què prepareu de cara al futur més pròxim des del cercle artístic? Què us agradaria?
Bueno, poder dinamitzar molt més encara la tasca, fer-ho arribar més enllà i que puguem tenir més persones associades o vinculades al cercle d'una manera, doncs, diguem-ne, més real, no? No com deia jo, aquelles 40 o 40 i pico persones que hi són, però que veritablement les que hi són entre 10 i 15, no? Tot i així, aquests últims anys estem també bastant vinculats amb el Centre d'Estudis d'Altafulla, del qual també formo part, i llavors, quan es tracta d'activitats com, per exemple, l'homenatge l'any vinent al ceramista i escultor Martí Royo, que el gener hagués complert 70 anys, doncs des del Centre d'Estudis i el Cercle Artístic ens vinculem per poder tirar endavant aquesta mena de projectes. Igual que amb el Jardí de Josep Sala, també en aquests moments i en el moment que es va plantejar la idea, també es va buscar també la col·laboració del Cercle Artístic des del Centre d'Estudis.
I ara sí, per tancar, parlàvem de coses, activitats del futur més pròxim. No hi ha res més pròxim segurament que aquesta exposició que es farà també convidant una miqueta la gent a la Festa Major petita d'aquí d'Altafulla, que en principi s'havia de realitzar aquest dissabte, que potser serà així, però que sembla ser que de forma oficial es farà el dissabte dia 8 de setembre.
Doncs sí, oficialment, tot i que en el programa està el dia 1, dissabte dia 1, oficialment es farà el dissabte dia 8 de setembre a les 7 de la tarda. El dissabte al matí farem la jornada de dibuix infantil i Josep Sala, i a la tarda la inauguració del Josep Maria Bellido.
Doncs, digues.
Sí, no, abans d'acabar, doncs que també fins que no acabi l'any tenim prevista l'exposició de la Roda d'Art, que s'ha de fer abans d'acabar l'any, i la col·lectiva, naturalment, que farem al novembre.
Doncs, Salvador, Anton, moltes gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres, gràcies.
I gràcies a tu també, Marc.
Igualment.
Now it was all wrong, all wrong. The wheels of life keep turning. Mama told him life goes on. Now he's been his head with you. The bears are not the news.
De 9 a 12, Carrer Major.
L'hem deixat parlant amb el responsable de plaça, l'Arnau Martínez, que està a Vilafranca del Penedès, i ara crec que l'acompanyen unes altres persones. Qui t'acompanya ara mateix, Arnau?
Doncs sí, Marina, ara ja comença la tanda de lluïment del seguici, estan entrant els nans ara mateix, la plaça està gairebé plena i respira ambient de dia de Sant Fèlix, i estem amb dues persones que aquest dia de Sant Fèlix l'han vist durant una pila d'anys, un és vilafranquí, el cronista Josep Torrenya, bon dia.
Bon dia, benvinguts a Vilafranca.
I també el ballenc i periodista casteller, Quico Domènech.
Bon dia.
Com es planteja aquesta diada? Una mica incerta? Com la veieu? Quines sensacions teniu a nivell general? Després entrem colla per colla.
Home, incerta perquè els objectius castellers de les quatre colles són molt alts, són castells molt difícils, alguns d'ells encara no s'han provat aquesta temporada. Cada vegada menys s'estrenen, cada vegada passa menys que s'estrenen castells per Sant Fèlix, però avui s'estrenaran. I aquests castells són un meló per obrir, no sabrem com aniran fins que no els portin a la plaça, evidentment, però són castells molt difícils. La plaça és una plaça que exigeix molt, una diada que hi haurà força pressió, i a veure com ho poden gestionar les colles.
Quico, com ho veus tu?
Poc afegir el que ha dit el Torrenyo, però la sensació de cada any de que a Vilafranca vens sabent segur que passaran coses. Jo crec que, com deia ell, les colles arriben amb objectius molt al límit, i això fa que sigui incert, en el sentit de que, com que són castells tan difícils, per molt que s'hagin fet assaigs més enllà de les estrenes que comentava ell, malgrat s'han vist assajos excel·lents, els castells són d'una gran dificultat, i és evident que la plaça no passa el mateix que passa als assajos. Per tant, pot passar de tot.
Una d'aquestes coses és que es podrien veure per primera vegada a quatre castells al 2 de 8 sense folre, que ja es van veure els respectius quatre assajos la setmana passada. Tu, Torrenyo, precisament em vas fer un article al Món Casteller. No sé si com veieu aquestes torres de 8 netes, perquè assaig és una cosa, el que del Quico, però plaça, la pressió de la plaça fa.
Sí, sí, evidentment, aquí a Vilafranca fa molts dies que no es parla d'una altra cosa, la possibilitat aquesta, no?, de que quatre colles, que avui puguem veure la torre de 8 sense folre per part de quatre colles, Sabem que és un objectiu molt difícil, que tot i que les colles l'han dominat a l'assaig, és veritat que es fa a l'interior de la xarxa i segurament que canvia moltíssim, però a plaça serà una altra història. Algunes colles fins i tot se'l plantejaran de castell de sortida i a veure si realment aquests comentaris, no, Quico, que es diuen últimament que la Torre de Vuit, home, doncs és un castell que és més domable del que es deia, no?
Jo ara volia...
El fet de que estem plantejant la possibilitat de veure 4 dosos de 8 en una mateixa diada vol dir molt de l'evolució que està tenint el món casteller. Uh-huh. És a dir, que les quatre colles que seran avui aquí a Sant Fèlix plantegin fer-lo, diu molt el que deia, no? És a dir, la tendència a fer els castells nets, fins i tot tendència que està guanyant a la dels castells a 10 perquè són més... entre cometes, fàcils, perquè no es necessita tanta gent. Clar, és un castell tan difícil que a mi em costa imaginar veure'ls tots quatre descarregats, francament. Estadísticament és poc improbable que els vegem tots quatre descarregats, però mai se sap, és que estem, hem d'obrir un meló que d'aquí no sé quantes hores ja l'haurem tancat i veurem una mica com haurà anat. Torno a dir, només el fet de que ens plantegem veure quatre dosos de buinet és brutal.
És brutal el fet de que ens plantegem veure quatre dosos de vuit nets, però la pregunta és, la Vella de Valls se li ha vist un potencial enguany molt, molt heavy, i Vilafranca sembla que li està costant més. Creieu que Vilafranca a casa seva pot sonar la campana i que faci avui una diada espectacular?
Quico i Josep, la Marina, que no el podeu sentir, us preguntava si la Colla Vella enguany està liderant aquesta temporada castellera, no? Els castells de Vilafranca han mostrat alguns dubtes, sobretot arran de la caiguda de Cal Figuerot. Diu que si pot ser el dia que facin la campanada dels Verds.
Home, pot ser el dia, és possible, s'ha treballat. Passen dues coses, que els castells fins al pom de dalt, fins a dosos, diguéssim, sis, setens, els castells de 10 estan molt bé. El que passa és que el hàndicap dels castellers de Vilafranca és que en aquestes actuacions del mes d'agost han patit algunes caigudes de castells que ja s'havien descarregat, i això ha condicionat molt perquè hi han hagut algunes lesions i per tant han hagut d'estrenar canalla correcuita, una canalla que han hagut de rodar en actuacions importants com la Bisbal, el Catllà, l'Arbós, etc. I clar, per ells avui serà un món nou, no? S'hauran d'encarar amb construccions de 10 o la Torre de 8 sense folre per primera vegada. Els castells de Vilafranca avui depenen molt d'aquesta canalla, depèn del seu rendiment, no?
Quico, com ho veus? Castells de Vilafranca, la Vella...
És indiscutible que la Vella avui per avui és la colla que ha marcat la pauta aquesta temporada, i és evident que els castellers de Vilafranca són molt bons i per tant i avui és el seu gran dia, i això vull pensar que els donarà un plus, fins i tot sent conscient, com deia el Torrenyo, que el problema és a la canalla i per tant la canalla d'algunes coses, diguéssim, n'està absent, però la festa major imposa i els castellers de Vilafranca avui estic segur que ho donaran tot, i aquest plus de que estan a la seva plaça en el seu dia principal jo crec que el notarem. Pel que fa a la Colla Vella, té l'avantatge de que, tot i que la Colla Vella sempre ve a Vilafranca amb tot i s'ho pren molt seriosament i és una plaça que s'estima molt i per tradició, tots els arguments que vulguem, no deixa de ser una actuació amb una mica menys de pressió que els castellers de Vilafranca, tot i que la pressió se la posa, i molt alta, la Colla Vella. Els intents que té anunciats per avui o que es poden preveure per avui ja ho diuen tot, però hi ha aquest plus. És cert que la base de partida és la Colla Vella referent, i Vilafranca que ha de demostrar més coses que no ha hagut de demostrar altres anys tal dia com avui, però pot passar de tot.
La Colla Joves, Minyons, potser arriben amb un esgraó menys. La Joves sí que ha descarregat aquest 2 de 8 sense folre, però més enllà d'aquest castell potser ens ha faltat gama, i els Minyons que venen de vacances per festa major bé, però després per Santes no els hi va acabar de sortir les coses. Com veieu aquestes dues colles?
Bé, jo sabem tots que la Joves és capaç de descarregar la Torre de 8, això ja ho hem vist, però més enllà la seva gama és més petita, i això els obligarà a estrenar dos castells com són el 2 de 9, Folre Manilles i el 5 de 9. però jo crec que si el seu principal repte, el 2 de 8, els hi va bé i el descarreguen, la colla joves és una colla joves que es creix a Sant Fèlix, és una diada molt important per ells, i jo crec que amb aquesta ímpetu, ja ho han demostrat altres anys, són capaços de fer qualsevol cosa. I els Minyons una mica més del mateix, és veritat que venen més fluixos que altres temporades, amb pocs castells de gama extra i només dos de descarregats, el 2 de 9, a part del 9 de 8, però també és una diada on tenen molta experiència, on fa molts anys que venen aquí, també ho vindran a donar tot, i és possible que també aquest 2 de 8 sigui el castell de sortida. El mateix et dic, si els hi va bé, jo crec que la resta de diada també.
La colla joves a Vilafranca ho dona tot, i la plaça Vilafranca n'és conscient de que la colla joves quan ve aquí sempre ho ha donat tot, per tant, jo crec que deia, el 2 de 8 evidentment és el seu castell bandera, però jo crec que l'objectiu de les joves avui és el 5 de 9, segur, perquè per allò que dèiem de la falta de gama que ha demostrat la colla joves en el que portem de temporada. No descarto alguna sorpresa, perquè coneguent la colla joves també a la tercera ronda ves que no hi hagi sorpresa, tenint en compte els assajos que hi ha hagut aquests últims dies. Pel que fa a Minyons, per mi és, avui per avui, és la que és més caixa de sorpreses de les quatre colles que són presents. El Torrenyo descrivia abans la temporada, no arriben en el seu millor Sant Fèlix, això és evident, però aquesta plaça imposa i, per tant, en el pitjor dels casos, el que fa aquesta plaça és avançar objectius. I si els Minyons tenien un objectiu allò per d'aquí unes setmanes, probablement avui l'avancin. I, de fet, el programa que porten amb el 2 de 8, el 2 de 9 probablement i el 3 amb el Pilar són castellassos, vull dir que, és a dir, és portar tot el que ara mateix tenen a l'abast, per tant, res a dir.
I per acabar breument, que ja estem quasi fora de temps, la gran absència és la Jove de Tarragona.
Perdona?
La gran absència és la Jove de Tarragona.
Bueno, és una gran colla que ha vingut poquetes vegades amb aquest Sant Fèlix. Ells opten per no venir, tenen les seves raons, però és evident que els trobarem molt a faltar, perquè és una de les colles més importants del país, està en un moment de forma excepcional, i bé, jo crec que si segueixen en la línia de cara a Sant Fèlix de l'any que ve o quan sigui, si depèn dels administradors, només cal que ells vulguin venir i aquí els esperem amb els braços oberts.
Doncs,
jo crec que ara mateix la Jove de Tarragona és a Sant Fèlix el mateix que els Minyons de Terrassa al concurs, és a dir, aquesta categoria de grans absents. Sense entrar en les raons i en la negativa, que enguany ha estat negativa de la Jove de Tarragona a venir, perquè la invitació hi va ser, no hi entro, cadascú té les seves raons, però jo crec que sí que es trobaran a faltar, més encara tenint en compte la temporada que han fet fins ara.
Doncs Quico Domènech i Josep Torrenyo, gràcies per haver-nos atès i gaudim tots plegats de la diada que ens espera.
Això esperem, moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Moltes gràcies a tots dos i molta sort a les quatre colles castelleres que avui ja estaran a Sant Fèlix.
Carrer Major, Marina Pérez.
I acabem el programa d'avui, d'aquest dijous 30 d'agost, anant cap a Montblanc.
Estàs escoltant Carrer Major, amb Ràdio Montblanc, 107.0 FM.
A Ràdio Montblanc volem parlar sobre la teoria dels chemtrails. No és així, Alba Nebot?
Exactament, Marina. Parlem dels chemtrails, aquestes línies que deixen els avions al cel quan passen i que, segons alguns experts i historiadors, podrien deixar productes químics damunt de la població. Però millor que no us ho expliqui jo, que us ho expliqui algú que ha estat investigant sobre aquest tema. És en Carles Estellers, que s'autodefineix com a poeta, rapsoda i col·laborador de Ràdio Montblanc. Carles, benvingut.
Molt bon dia i benvingut a tu i a totes les emissores que connecten amb la xarxa de la zona del Tarragonès. Carles Esteller.
Esteller.
Abans d'acabar de parlar, també m'agradaria que recordessis que hi ha un Facebook dedicat a aquesta pàgina d'un tema tan delicat que parlarem ara mateix. Hi ha gent que que segueix pensant que això són, diguéssim, doncs, són tonteries, i hi ha persones que investiguen aquest assumpte tan complex i doncs, pensen i es preocupen realment del que ens està passant actualment en el medi ambient.
Fem un petit resum de què és per tots aquests oients que no ho sàpiguen.
Modificació climàtica.
Modificació climàtica.
Per exemple, jo ho vam veure quan va passar als Jocs Olímpics de Pequín, a Xina, que tots aquells dies, diguéssim, en aquells xafers, pues, es deia, no?, que no plovia, no plovia, però perquè ho estaven modificant, perquè ja en aquests moments tots aquests aparells militars que, diguéssim, en aquest sentit, pues, tenen aquesta tecnologia, pues, per fer amb els cels, amb els núvols, amb el clima, tot el que vulguin. I això actualment existeix, això no és una conspiració de quarto mil·lenni. Això és preocupant. També s'ha parlat molt, per exemple, sense anar més en lluny, parlant de les nostres fronteres, ara mateix, diguéssim, tenim també Port Aventura. Port Aventura també moltes vegades s'ha comentat aquest tema, no?, que quan hi ha hagut events importants, etc, 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 s'ha dit sempre que s'ha llançat alguna cosa en el cel, doncs, perquè aquells dies també en concret no plogués. Però tot això va més enllà, i va més enllà i és molt més complexa i més preocupant, i ho faré el més sou possible. Per això ja no m'he portat tampoc tota informacions i coses que tinc, perquè realment hasta jo mateix intento no pensar-hi, tot i que afecta i ens preocupa, perquè una persona que, diguéssim, se recorda d'aquells cels d'abans, anys enrere, per exemple, fa 25 anys en concret, a el que veiem ara de cels, sap distingir el que era un núvol a el que és una estela química, que és el que estem veient actualment. Totes aquestes esteles d'aquests avions que no estan interceptats i que, diguéssim, doncs es van obrint fins a formar una capa, doncs el que diem, és dur dir-ho, però sí, és el que estem veient actualment en els nostres cels. I això, diguéssim, cada vegada hi ha més gent que està, diguéssim, preguntant-se què està passant. Però ni més ni menys està passant que estem vivint un moment de modificació climàtica delicat, realment.
Ara comentaves que són núvols químics que eviten la pluja. Vosaltres ho heu estudiat, això, no?
Sí, tinc amics que han estudiat, diguéssim, els nivells dels metalls pesats de l'aigua. No donaré ara noms aquí. I s'han trobat algunes sorpreses.
I com...
La veritat és que sí. Els nivells alts d'alumini, per exemple, que inclús hi ha pagesos que diguéssim, els hi pots preguntar, gent que ho hagi investigat. Per exemple, també tens revistes a nivell nacional que també hem parlat d'això, i no són revistes que, diguéssim, són revistes qualsevol, com per exemple el Discovery Salut va dedicar també una portada en aquest delicat tema, no? I és un tema que som conscients realment del que està passant. Mires més enllà del cel i realment te fa respecte al que estem vivint actualment, sí.
Has diferenciat el concepte canvi climàtic del concepte modificació climàtica.
Clar.
Per què? Què és de diferent?
Perquè estem vivint actualment una modificació climàtica deliberada. No siguem tan ingenus que els gels de l'Àrtic no s'estan, diguéssim, desfent perquè sí. Abans de seguir, m'agradaria també passar-vos, si alguna persona estigués interessada, perquè simplement veges fotografies moltes d'aquí, de la zona de Tarragona i de Montblanc. Ja tinc un Facebook obert, carlose.potau, si el vols recordar, perquè allà hi ha desenes de fotografies i centenes de persones que em segueixen de tots els indrets.
Però el que estem parlant és de corporacions, sí, grans empreses,
grans entenc, èlites, que hi ha darrere tot això.
Que estan modificant el clima, sí, de forma voluntària. Per, sí, què?
Per exemple, Espanya és un país que bueno, els interessa el turisme, i si no plou, pues, encara sol i castanyoles, que dic jo, no? Diguéssim, això és a mi personalment aquesta és la bandera que més me preocupa de tot això, no per mi, que a mi ja m'adona igual, sinó per les futures generacions que vindran. Si us doneu compte, diguéssim, actualment, i ja te dic, no he portat una informació tècnica, més tècnica que el podria tenir. Tot això va començar ja amb totes aquestes tecnologies que ja de fa molts anys que ho estan investigant amb el Nikola Tesla i tot plegat, no? I potser m'ha dispersat una mica amb el tema, perquè és que realment em posa nerviós aquest tema. Perquè ens inquieta sobretot a la gent que mirem el cel i que comences a veure línies i línies, i tens persones que diuen, no, és que això és aigua. Doncs penseu el que vulgueu. Després, una persona que investigui sobre això, que et diguin els nivells d'alumini, de cadmi, de plom, de cobre, d'altres històries que s'han trobat en l'aigua. I el que vinc a dir és això, que si te'n dones compte, diguéssim, per exemple, els jocs que plou és quasi inundació quan comença a ploure, no? Vull dir que aquests contrastos, conforme venen aquests temps següents, s'aniran veient més. Jo penso que aquesta realitat invisible, silenciosa, amb aquesta, amb aquesta tecnologia que ells utilitzen, jo penso que hauríem de tenir més consciència realment de, perquè tot això, lògicament, les conseqüències ens es portarà tots plegats. Sí.
És evident que ens portarà conseqüències, però amb el que està comentant, entendríem que el canvi climàtic no acaba de ser una realitat, sinó que l'estan modificant des d'empreses?
Sí, clar, clar, clar. I això després també, diguéssim, d'alguna manera, totes aquestes espores, tot això que deixen anar a l'aire, d'alguna manera també tot això ens afecta a nosaltres a nivell de salut. S'estan incrementant els casos de fatiga crònica, d'hipertensió, tot això... clar, després hi haurien altres temes, hi hauria, diguéssim, parlarien d'aquestes grans corporacions com el Monsanto i tot això, que això són altres temes. Jo personalment, diguéssim, sóc un rebel en el sentit aquest de que quan mires al cel i analitzes una miqueta o moltes fotografies, després dius que comparteixes amb altra gent, perquè n'hi ha cada vegada més d'internautes que els hi preocupa realment aquest tema, com a primer tema. Més que la política que puguem viure a nivell local, més que tot això, perquè hauria de ser un tema que s'hauria de parlar molt més, diguéssim, perquè ens afecta a tots, i ens afecta també indiscutiblement a la nostra salut.
I per què no se'n parla?
Hi ha por. És un tema tabú. Mm-hmm. I aquí hi ha grans poderosos darrere de tot això. Per això no es parla el tema. Això jo una vegada també ho vaig comentar a RAC1. Fa molts anys que ja, diguéssim, quan vam començar a investigar sobre aquesta història, vam dir-ho, no, que s'ha de mirar una miqueta. I que veus que a vegades aquests avions no interceptats, diguéssim, fan aquests creuats de ratlles i tot això, i dius, bueno, i què passa aquí? I quan al cap d'una estona després el cel es va quedant blanquinós, diguéssim, que no té, que és un cel com de colorit, i això no ens hi fixem, perquè diguéssim, moltes vegades està començant per mi, tenim el mòbil ja, i això, diguéssim, les conseqüències que genera després a tot, vull dir, és un tema, a mi personalment, quan ho vau, diguéssim, de compartir un tema, vaig pensar que aquest tema, precisament perquè tinc aquest Facebook obert, carlose.potau, i allà, pues, si alguna persona que sigui interessada, que miri les fotografies o que em demani també sol·licituds d'amistat.
I tant, convidem a tothom a mirar aquestes fotografies per jutjar cadascú per ell,
sí,
mateix,
exacte,
no? El que
exacte,
hi veu.
Exacte, per damunt de tot, cadascú que tregui la seva opinió, això és una cosa que la tinc molt clara, però que des d'aquí, si puc, diguéssim, tirar una petita escletxa, pues que siguem conscients realment que aquest tema, a mi personalment, per a sobre totes les polítiques que estem vivint, etcètera, a mi personalment és el que més em preocupa. Mm-hmm. Perquè això portarà pues, molts desastres ecològics.
Però, per exemple, estem parlant d'avions especialitzats que es dediquen a això, o la línia que deixa l'avió comercial o l'avió de passatgers
de tot,
en el que pugem a Ryanair, per exemple?
No, aquí no hi entraria tant, sinó que, diguéssim, parlarem d'aquests altres drons, molts diuen d'aquests molts que no estan ni diguéssim, ni tripulats a nivell físic, sinó que són d'aquests que estan dirigits. La veritat és que, tornem a repetir més del mateix, que la gent s'informi una mica sobre el tema. És el que diria, perquè cadascú, per damunt de tot, que opini el que vulgui. Vull dir, l'opinió és lliure de pensar tothom el que vulgui, perquè també tinc grans amics meus que són absolutament incrèduls. Però jo, el tema pues, m'inquieta, perquè pues, moltes vegades he vist moltes coses, hi ha moltes fotos d'això que estem parlant, i són fotos, a més, que s'han comentat amb molta gent d'altres països, des d'Anglaterra, des d'Estats Units, des d'altres indrets. De fora tinc moltíssims seguidors en aquest Facebook.
Perquè això és una cosa no localitzada en un país en concret
no,
o en una
no,
zona
no,
en concret.
No. Jo vaig entrevistar amb una persona que estava molt posada en el tema i ella ho deia. Inclús en el mateix Itàlia, el propi, diguéssim, els propis dirigents deien que era una cosa que estava superior a ells, o sigui que això són, són tecnologies molt, molt potents, diguéssim, i a part de tot aquest efecte catastròfic que estic parlant, també vull donar una senyal d'esperança, però sobretot que la gent s'informi, que no siguem tan il·lusos de creure que tot el que està passant a nivell climàtic és, perquè està també la mà de l'home. Ja, no solament seria parlar de tema chemtrail, té que veure amb un general. I és un tema, a més, que desperta molta passió social, també, això, per la gent que està despertant amb tot això.
Què li diries a tota aquella gent escèptica que et sent parlar i pensa, això és conspiranoia, això és... No, 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 no hi ha cap base científica.
No, i perquè està tot molt ben estudiat i és una política invisible i una política tabú, si vols, no? Pues que s'informin, que s'informin, que cada vegada hi ha més grups, diguéssim, perquè torno a repetir, això ens afecta a tots, ens afecta l'aigua, ens afecta l'aire, ens afecta la salut, i per això és un tema que, diguéssim, ja que em vau comentar de tocar un tema en concret, aquest considero que és un tema de seriosa reflexió. No?
Però una altra pregunta que jo tinc i és que, a veure, aquí, com bé ha comentat, és un país que viu molt del turisme, però també, sí, claro, però també viu del turisme de l'esquí i del turisme, sí, de neu. Clar, si no plou, tenim un problema també amb això.
Us heu adonat compte que cada any que passa, cada any plou menys? Creuem dits, perquè jo també torno a repetir més del mateix. Aquí hi ha unes tecnologies molt potents i secretes que si realment, diguéssim, sapiguéssim el que està passant aquí, amb més consciència ens espantaríem realment, no? Però vinc a dir-te que és el que he dit jo abans, a nivell climàtic vosaltres ho anireu veient, diguéssim, a nivell mediambiental estem en un moment en el que, per exemple, com dic jo, quan plou ho farà amb, com es diuen aquests, que surten aquests tornados, tot això que inclús ho vaig viure a Valls aquella vegada que va haver-hi aquella espècie.
L'esclafit.
Sí, aquell esclafit, sí. Diguéssim, portarà tot això, però per què? No és canvi climàtic, és modificació climàtica. I a l'internet o al Google, que de vegades està més a l'abast de tothom, si més no, tenir una informació. Jo no sóc una persona que m'agradi parlar a mi d'aquest tema en concret i hagi vingut aquí a parlar d'això com aquell que està parlant d'altres coses, no. Perquè jo considero que aquest tema és un tema profund, seriós, i inclús us diré que aquesta gent que conec de la política i tot això en veu baixa m'han dit que els preocupa. No puc donar, noms, però m'ho han comentat. I el que dic, más de lo mismo, els extrems cada vegada es van veient més. I això és el que està passant ara mateix aquí, tot plegat. Digues, digues.
Ens queda ja molt, molt poc temps, ens queda un minutet.
Sí.
A tota aquella gent que era escèptica, entra a internet, s'informa molt i passa a conscienciar-se, per dir-ho així, què pot fer per evitar-ho o per lluitar en contra?
Simplement, primer que tot, prendre consciència. La segona resposta no la tinc jo. Aquesta és la veritat. Carlos E. Potau.
Doncs,
a Facebook.
Doncs, almenys, si no és per prendre consciència, que sigui per informar-se i per, exacte, veure uns altres punts de vista.
És que us repeteixo que és un tema molt... Jo m'entristeix molt. No per mi, sinó per les futures generacions i per tot el que... Perquè és que vivirem unes catàstrofes ecològiques que, de veritat, que a mi m'entristeix molt tot el que es veu vindre.
Moltes gràcies per venir avui a Carrer Major i explicar-nos a tot plegat. I moltes gràcies a tu també, Alba.
A tu, Marina, gràcies.
Nosaltres posem punt final a aquest Carrer Major de dijous 30 d'agost. Demà tornarem a partir de les 9 del matí. Recordeu, Carrer Major, el programa que fem 7 emissores del Camp de Tarragona de dilluns a divendres de 9 a 12. Us esperem.
Has escoltat Carrer Major, un programa fet des de Ràdio Ciutat de Tarragona, Altafulla Ràdio, Ràdio Montblanc, Ona la Torre, Ràdio La Selva, Ràdio Hospitalet de l'Infant i La Nova Ràdio, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local.